Cada matí, aixeca't amb la Municipal de Terrassa. A 8:45 del matí, primera hora, amb Francesc Novell.
Hora. A la Ràdio Municipal de Terrassa, primera hora.
Què tal? Benvinguts, bon dia. Són 8:45 del matí d'aquest dimarts 10 de maig de 2022. Us parla Francesc Novell. Ara mateix tenim a Terrassa una temperatura de 15 graus, el cel destapat. Avui és el Dia Mundial del Lupus i també és el Dia Internacional dels Argans. Els argans, un animal, un tipus cabra autòcton del Marroc. L'Ajuntament de Terrassa fa un balanç molt positiu de la participació i el desenvolupament d'aquesta 19a edició de la Fira Modernista després de la pandèmia, una Fira Modernista que ha estat la protagonista a la ciutat durant el cap de setmana. L'èxit de les noves activitats, com ara la milla modernista, fa que possiblement es repeteixin en pròximes edicions en el que es considera un dels millors aparadors turístics de la ciutat. L'Ajuntament treballa ara per la 20a edició de la Fira Modernista, que estarà dedicada a tot tipus de dansa i les seves procedències, que convergien a la Terrassa de principis de segle passat. Escoltem el que diu el regidor de Turisme, Pep Forn.
Hem recuperat l'ambient prepandèmic, les ganes de sortir al carrer i de gaudir de totes les activitats. Ens ha vingut molta gent de fora a visitar i bé, amb un pressupost similar al del 2019 hi han participat un 30% més d'entitats, han fet moltes més activitats que mai i estem contents, satisfets a la dansa i sobretot a la dansa que es feia a principis de segle passat. Llavors, la dansa que es feia a principis de segle passat, evidentment que n'hi havia de teatre i de sala, que és dansa clàssica, però hi havia moltes danses tradicionals que arreu del món es feien. Llavors, evidentment, posarem en valor la que es feien a casa nostra, la que es feien a Terrassa, però també serà una finestra per obrir a com es ballava a les terres i d'on venen altres terrassencs d'arreu del món.
Des d'aquest dilluns i fins al divendres 20 de maig es pot fer la preinscripció per a les escoles bressol i llars d'infants públiques de Terrassa. Les classes del primer cicle d'educació infantil començaran a la ciutat el 12 de setembre, tal com estava previst abans dels canvis anunciats per la Generalitat. La presentació de sol·licituds s'haurà de fer telemàticament i ha d'anar a nom del pare, mare o tutor legal de l'infant. Així caldrà omplir el formulari de la seu electrònica disponible a la web de l'Ajuntament i adjuntar-hi també la documentació requerida com el llibre de família, les dades laborals i ingressos, entre d'altres. El sorteig es farà el proper 10 de juny a les 2 de la tarda. La llista definitiva de l'alumnat admès es donarà a conèixer el 15 de juny a les 9 del matí. I l'escola El Cim acull aquesta setmana una trentena d'alumnes de 4 països en la cloenda d'un projecte europeu. S'acaba així un treball que es va iniciar ara fa 3 anys, però l'escola busca ja noves idees per seguir treballant aquesta vessant internacional. Té els detalls Francesc Simó.
Coincidint amb el Dia d'Europa, l'escola El Cim inicia una setmana d'intercanvi amb una trentena d'alumnes i 9 professors vinguts de Polònia, Grècia, Romania i Itàlia. Es tracta d'un programa amb finançament europeu que vol fomentar l'emprenedoria i la creativitat i treballar la presa de decisions. Amb aquesta acollida es posa a punt final a un projecte Erasmus Plus iniciat fa 3 anys que s'ha hagut d'estirar per la pandèmia. Alumnes d'aquí ja han viatjat a algun dels altres 4 països per compartir el treball.
I va néixer amb la idea de fomentar doncs, les habilitats d'emprenedoria, creativitat, innovació i presa de decisions entre els alumnes de secundària. Nosaltres hi participem amb alumnes de quart d'ESO, però en el projecte doncs, hi ha alumnes des dels nivells més alts de primària i alumnes de secundària. Vull dir que és una mica entre nivells.
Som de diferents països, maneres de treballar, coneixements i currículums. Per això no és fàcil posar el treball de tots en comú. El més difícil és establir normes comunes entre les escoles i tots nosaltres.
Els 29 alumnes participants s'estaran a Terrassa fins dissabte. A banda de la pròpia feina del programa, compartiran experiències amb estudiants d'altres països i coneixeran la ciutat, la gastronomia i algunes tradicions catalanes.
Podem conèixer gent nova, fer amistats i descobrir altres cultures, gastronomia i tradicions.
Amazing. Increïble, tothom és encantador, m'agrada. Aprens noves cultures i pots fer amics per molt de temps.
Aquest projecte ens dona l'oportunitat de practicar llengües, parlant amb alumnes d'altres països i aprenent també coses noves.
Vaig aprendre molt, ja que van presentar els seus projectes d'emprenedoria, dels seus propis negocis, i la veritat és que va ser una experiència molt enriquidora, ja que veies la perspectiva d'altres països de com fer la teva pròpia tenda o vendre els teus propis productes, i la veritat és que va ser molt enriquidor.
La regidora d'Educació, Teresa Ciurana, ha participat a l'acte del Dia d'Europa al CIM, que és escola ambaixadora del Parlament Europeu.
I pel que fa a la informació més general, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya exigeix a la Generalitat que compleixi en un termini màxim de 15 dies la sentència per impartir el 25% de les classes en castellà a tots els centres educatius catalans. El tribunal ha admès la sol·licitud d'una entitat que en va demanar l'execució forçosa. A més, exigeix al conseller d'Educació que imposi les garanties de control necessàries perquè tot l'alumnat rebi l'ensenyament mitjançant la utilització vehicular normal de les dues llengües oficials en els termes establerts. També és notícia que envien el nom de 20 estacions de metro, rodalies, ferrocarrils de la Generalitat i tram per evitar confusions. Així, d'aquesta manera, també es passa a la denominació de l'Estació del Nord de Terrassa. La Guàrdia Urbana de Barcelona portarà càmeres a l'uniforme per gravar les actuacions. Les platges catalanes tenen alta quantitat de microplàstics, sobretot 3 de Barcelona. I sobre la guerra d'Ucraïna, la invasió russa a Ucraïna, es compleixen 76 dies de guerra. Rússia va commemorar ahir l'aniversari de la victòria contra el nazisme amb un Vladimir Putin aïllat i sense fer cap anunci que doni pistes de l'evolució del conflicte a l'Ucraïna. I en esports, pas enrere del Girona en les seves aspiracions per jugar al play-off d'ascens a la primera divisió, ensopegada a Montilivi a casa, davant del Tenerife, 0-1 en partit de la segona divisió A. Després en parlarem als esports amb Josep Cadalso, cap d'esports de Diari de Terrassa. També ens farem ressò del títol de Lliga aconseguit per l'Atlètic Terrassa, de fet ja en vam parlar ahir, un nou títol. I també parlarem amb Xero Gasol, entrenador terrassenc, ja ex del Polo, que valora molt positivament aquesta primera Lliga des que va arribar a la banqueta de Can Sales. Xero Gasol, entrenador, volem dir, de l'Atlètic Terrassa. Serà d'aquí uns moments, 8:38, àrea de servei. Primer amb la informació del trànsit, connexió amb el RAC, Armand Maravalla, bon dia.
Bon dia, doncs a aquesta hora matí ja força tapeït pel que fa a les carreteres. Ara per la C58 són 4 quilòmetres de retencions entre Sant Quirze i Sabadell en sentit Barcelona i també 4 quilòmetres més des de Montcada fins al nus de la Trinitat. De fet, per entrar cap a les rondes també força congestió amb aturada sortint del nus de la Trinitat. Són 7 quilòmetres en total fins a Sant Gervasi i també uns 8 quilòmetres per la ronda litoral des de l'enllaç amb la Gran Via fins al moll de la Fusta. De fet, també per la C31 congestió de quilòmetre i mig per entrar cap a Glòries o també per la C16, ara hi ha 1 quilòmetre d'aturades a Vallvidrera, on es regula el trànsit. També la zona de Barberà porta retencions en tots dos sentits per la B30 i pel que fa a la C17 també amb 2 quilòmetres de retencions per sentit a l'altura de Parets del Vallès. Això és tot des del RAC. Bon dia.
I ara la informació meteorològica. Coneguem la previsió per avui. Servei Meteorològic de Catalunya, Francesc Figuerola, bon dia.
Bon dia. Aquest dimarts tindrem una jornada tranquil·la dominada pel cel serè al matí, tot i algun nuvolari prim. I també s'ha presentat algun banc de boira tant a punts de l'interior del nord-est com del litoral de les Terres de l'Ebre. Aquests bancs de boira, núvols baixos, s'han de desfer. A partir de la migdia aproximadament arribaran més núvols alts i mitjans, per tant la tarda quedarà una mica entelada. I novament creixeran nuvolades a la serralada prelitoral, altres punts de muntanya de l'interior, que és possible que descarreguin algun ruixat a la zona del Pirineu, Prepirineu Oriental i Serralada Transversal. Atenció al vent, que s'ha de reforçar una mica aquesta tarda, amb alguns cops forts, litoral per litoral, Terres de l'Ebre i Ponent, i això farà també que la mar s'esveri, sobretot a la costa nord. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I després de l'àrea de servei, repassem què diuen els diaris. Comencem aquest repàs amb la premsa local. Diari de Terrassa, la imatge és la Pedrera dona a l'Atlètic una lliga històrica. Es pot veure la camiseta, una camiseta de l'Atlètic, el número 22, amb el títol de lliga. L'equip de Xero Gasol assoleix el 22è títol en derrotar per 6 a 5 al Polo en una agònica tanda de shootouts. Instal·laran una xarxa per evitar despreniments al pont de Sant Pere. El Sant Cristòbal s'acomiada de l'ascens a segona divisió REF, i també una altra de les imatges de la portada de Diari de Terrassa és la Fira Multitudinària. La 19a edició de la Fira Modernista s'acomiada amb una resposta popular digna de les millors edicions. Premsa local digital, tenim en aquest cas Món a Terrassa, titula la portada el Vallès Occidental de les comarques amb la renda per habitant més alta. Les xifres posen en relleu les disparitats socioeconòmiques dins de la mateixa comarca. Terrassa reforça la neteja dels espais naturals amb 4 treballadors més. La Torre Nació Digital Vacarisses anuncia talls d'aigua nocturns a partir d'aquest dilluns. S'ha pres aquesta decisió perquè els aqüífers no garanteixen el subministrament durant les 24 hores. Pel que fa a la premsa generalista de Barcelona, tenim el Periódico de Catalunya. Els partits negocien per refer la immersió. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dona 15 dies per aplicar de forma immediata el 25% de castellà a classe. Putin culpa l'OTAN i justifica la guerra. El líder rus esgrimeix una suposada amenaça d'un atac a Crimea i apel·la a la retòrica bèl·lica al dia de la victòria. La trama russa, el contacte de Puigdemont, va seguir la relació amb Rússia segons els whatsapps. L'expresident admet l'existència de les cites, però renega del contingut. La Vanguardia, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, mana aplicar ja el 35% de castellà i Educació fa una crida a no complir. El diari El Punt Avui, ordre aberrant. Educació recorrerà contra la resolució del Tribunal Superior d'aplicar el 25% del castellà a l'escola. Putin, amb poc de què presumir, justifica una guerra que s'allarga per repel·lir un suposat atac de l'OTAN. I el diari Ara, el Tribunal Superior de Justícia, dona 15 dies per implantar el 25% de castellà a l'escola. També diu que el PSOE rebutja fer públics els documents del cas Pegasus i fa pinya amb la directora del CNI. Pel que fa a la premsa de Madrid, el diari El Mundo, la Moncloa espera un informe del CNI que avali el cessament de la seva directora. El diari El País, Oriol Junqueras, ajudarem si hi ha garanties que no tornarà a passar. És el que diu Oriol Junqueras en aquesta entrevista al diari El País. El diari ABC, Putin sense res a celebrar. I finalment, La Razón, la policia i les forces armades tanquen files en la defensa, en la seva defensa del CNI. Són els titulars de la premsa d'avui. 8 del matí, 43 minuts. Continuem endavant aquí a la primera hora. Tot saludant ja l'Oriol Carreras, que ens presenta un tast, ens fa un tast del que tindrem a la segona part del programa. Oriol, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia. Doncs mira, sí, sí, estava amb el mercat de fitxatges, que ja saps que és un tema que domino, que controlo, però ja, sí, ja comentaré després. Sí.
Tens sí, algun crac per aquí? Tens
no, després ja els comentaré, Sí. Hi ha novetats,
Sí, sempre hi ha novetats.
No, és que estava mirant que RDT és el millor marxa de l'Espanyol,
Sí, qui el vol fitxar?
No sé, potser el Gramenet, però...
Sí. A mi em fa gràcia quan diuen el jugador franquícia. Què és un jugador franquícia?
Bueno, és una manera de denominar, no?
El què? El crac de l'equip,
no? El crac de l'equip, sí.
Sí, el jugador franquícia.
Sí, sí, sí. Sí, també sona raro, és veritat. Bé, doncs avui en el programa, ja saps que els dimarts tenim el Carles Llongueras, el gran músic Carles Llongueras, que durant aquesta Fira Modernista no ha parat,
Sí,
no ha parat, que tan caramilles, i sempre està cantant,
sempre
està cantant i tocant.
És un... Doncs, un cul inquiet, no?
Ara. Doncs mira, per si no tingués prou temps, ens fa una secció cada setmana que avui ens parlarà de La Muntanyeta, d'aquesta cançó de La Muntanyeta, i a més tindrem la visita...
Té alguna cosa a veure amb La Muntanyeta de Vallparadís?
No, amb el restaurant tampoc. Ja ho dirà la secció. I avui ens visita aquí al locutori la Montse Català, cap del Departament de Documentació de l'Arxiu de TV3 i Catalunya Ràdio. Mira, ahir teníem doncs, l'Albert Murillo, gran fan de recuperar arxius sonors, doncs avui tenim, en aquest cas, la Montse Català, que és el seu ofici, a més, des de fa molts anys, de documentar i arxivar tots els documents sonors i visuals de la Corporació Catalana.
Molt bé, doncs, escolta'm, serà d'aquí a res, després dels esports.
Sí, però puc dir una cosa abans o no?
Una només.
Sí, no, que aquesta setmana ja saps que hi ha molts nervis, no?
No.
Sí, home. Dissabte, què passa dissabte? No saps què passa? Dissabte a Turí, a Itàlia, sí. Se celebra el Festival d'Eurovisió i avui comencen les semifinals, que ja saps que Espanya...
Ja va directe a la final.
Espanya,
no?
Ja va directe a la final, però saps per què no? Que és la gran pregunta que es fa cada any. Per què Espanya no està a la semifinal?
Això és com la Champions, no? No hi ha fase prèvia en aquest cas per Espanya.
Exacte, doncs Espanya no hi va perquè és dels països que dona més calés. Per exemple, Espanya, Alemanya, França, Itàlia i el Regne Unit passen ja directament.
I, és que...
I a més passen a ser jurat de les semifinals.
Veurem Andorra, no, avui?
Veurem Andorra, no. Avui veurem Albània, Letònia, Lituània, Suïssa, Eslovènia, Ucrania, Bulgària, Països Baixos, Moldàvia, Portugal, Croàcia, Dinamarca, Àustria, Islàndia, Grècia, Noruega i Armènia. Sí. Vull dir que, ja saps, avui
Rússia,
a les 9 del vespre.
Sí, Rússia ha quedat exclosa.
No, llavors hi ha una altra semifinal. Que
sí, però
Finlàndia...
Rússia ha quedat exclosa, sí.
Llavors hi ha una altra semifinal, jo vaig a pinyó, eh?
Sí.
El dijous, que te'ls dic també o no?
No cal, no cal.
Finlàndia, Israel,
no,
Sèrbia,
no
Azerbaijan, Geòrgia, Malta, San Marino, Austràlia, Xipre, Irlanda, Macedònia, Estònia,
calla,
Romània,
Polònia,
Montenegro, Bèlgica, Suècia, República Txeca...
Primera hora. A la Ràdio Municipal de Terrassa, primera hora.
Ara pots omplir casa teva amb tota la roba que necessites.
Tot roba, teixits per a la llar.
I trobaràs de tot.
Mantes,
nòrdics,
edredons,
jocs de llit,
jocs de taula,
tovalloles,
barnussos,
draps de cuina,
coixins,
vànoves.
A més, per cada compra que facis, et regalem una participació de la Loteria Nacional.
Pots guanyar fins a 10.000 euros i pots pagar les compres amb targeta de crèdit.
Vine a Tot Roba i ho comprovaràs.
Estem al carrer Galileu 212, al costat del Parc de Sant Jordi, Terrassa.
Funerària de Terrassa és l'empresa municipal de serveis funeraris de la teva ciutat. Som la teva, la de sempre, la que es preocupa per tu i també pel medi ambient. La que t'ofereix el crematori més sostenible de la ciutat, dotat d'un sistema de filtres respectuós amb l'entorn. Funerària de Terrassa, la teva, la del crematori més sostenible.
Hi ha una alegria tan gran com portar aigua potable on no arriba, tan vital com l'accés a la sanitat i a l'educació en els llocs més oblidats, tan necessària com alimentar-se cada dia. L'alegria de vèncer la nostra indiferència i ajudar a fer-ho possible. No els giris l'esquena. Contra la fam, actua. Entra a manosunides.org i col·labora.
Retornen els millors músics tocant per tu, les grans sinfonies, la pell de gallina, les llàgrimes, l'alegria... Retorna la nova temporada de l'Auditori. Abona-t'hi i emociona't amb el tercer moviment. Mort o retorn. Troba't amb la música.
Estigues informat del que passa a la teva ciutat. Segueix l'actualitat de proximitat a terrassadigital.cat, al web de Canal Terrassa i la Ràdio Municipal.
Sabies que a Barcelona disposem de 25 centres de Blue Space per llogar el teu traster a mida? Just l'espai que necessites, amb totes les comoditats i la màxima seguretat. Truca gratis al 900-250-900 i el primer mes paga només un euro. Blue Space. Com més vius, més espai necessites.
El Club del Viatger us convida a la presentació del catàleg 2022-2023. Us esperem el dia 24 de maig a les 5 de la tarda a l'Espai Cultura, al carrer d'en Font número 25 de Sabadell. Les places són limitades. Podeu confirmar la vostra assistència trucant al 93 766 5996 o bé enviar un correu electrònic a info@clubdelviatger.cat i entrareu en el sorteig d'una nit d'hotel. Ara us recollim i us portem a l'aeroport o punt de sortida, tant d'anada com de tornada, i ho fem a tot el Vallès. El Club del Viatger, una bona companyia, és l'èxit de qualsevol viatge.
Primera hora. A la Ràdio Municipal de Terrassa, primera hora.
D'aquí a 10 minuts seran les 9 del matí. Continuem endavant aquí al Primera Hora a la Ràdio Municipal de Terrassa. Tot saludant com cada dimarts i també dijous Pep Cadalso, que és cap d'esports de Diari de Terrassa. Pep, què tal? Bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia, Francesc.
S'estan acabant mica en mica les competicions oficials. Estem a res, a meitats gairebé del mes de maig. Ja toca això, eh? Ara en parlarem d'aquest darrer partit que ha de jugar al Terrassa, de... bé, suposat darrer partit a futbol.
El sí, tenis... en teoria.
En teoria, perquè pot, la cosa pot canviar. També el Sant Cristòbal, que ja s'ha acomiadat. Però abans, si et sembla, perquè ha estat, sens dubte, la notícia del cap de setmana, aquest títol de Lliga aconseguit per l'Atlètic de Terrassa, la divisió d'honor d'hoquei herba, després de 5 anys de no aconseguir-ho, es va imposar a la final de, en els shootouts al Reial Club Polo, i en parlaven, fita prou important de l'Atlètic. Li preguntava al nostre company Miqui Romagosa si es podia considerar una sorpresa el fet que l'Atlètic doncs, aconseguís contra tot pronòstic aquest títol de Lliga. Quina és la teva opinió? És un títol de Lliga merescut contra tot pronòstic? Sorpresa?
Merescut és evident que sí. Sorpresa relativa, diguéssim que si igual al principi de temporada s'hagués fet una travessa, doncs igual l'Atlètic no era el principal favorit, però és evident que estaven el grup d'equips que aspiraven al títol, juntament amb el Polo, juntament amb el Club de Campo, també amb l'Egara. El que passa és que l'Atlètic i el Club Egara afrontaven una temporada complicada, una temporada de transició en teoria, no? Perquè recordem que en el cas de l'Atlètic, aquesta temporada havia perdut 8 jugadors, havien deixat l'equip del que havia acabat la temporada anterior i l'any abans havia perdut 6, és a dir, en només 2 anys l'Atlètic ha fet una transició molt radical amb 14 jugadors que han anat deixant per diferents motius l'equip i donant entrada doncs, a jugadors dels equips inferiors de molta qualitat, d'un futur magnífic, com ja estan demostrat i ja d'un present també esplendorós, però que era evident que era una incògnita que podien fer a la màxima categoria i la resposta ha estat absolutament extraordinària perquè l'equip ha guanyat, primer va guanyar la Copa del Rei a final d'any i ara ha guanyat la Lliga. Un doblet que hem de recordar que s'ha produït, és el 13è que aconsegueix l'Atlètic al llarg de la seva història i ara feia 12 anys, ni més ni menys, que no aconseguia fer el doblet. Per tant, això penso que és una dada molt significativa en relació a la importància i a la magnitud de l'èxit del conjunt de Can Sales. I com et deia, en una temporada que més o menys tothom pensava que podia ser de transició de cara al futur, que igual el Polo podia partir en unes millors condicions per conquerir el títol, però que l'Atlètic no només ha passat aquest any de transició, l'ha fet ràpida, sinó que ho ha fet doncs, signant una de les millors temporades de la seva història.
Un dels artífexs d'aquest èxit és, sens dubte, el seu tècnic, el seu entrenador, Xero Gasol, que passava pels micròfons i també per les càmeres de Canal Terrassa aquest dilluns al vespre. L'entrenador terrassenc valora molt positivament aquesta primera lliga des que va arribar a la banqueta de Can Sales, la número 22 del club, després de perdre-la la campanya passada a casa davant el Club de Campo. L'escoltem.
Després de l'any passat, que ens vam quedar una mica amb l'espina al perdre la final a casa, la veritat és que teníem moltes ganes i teníem un equip completament nou, nanos molt joves de la casa, amb molt nivell, però molt joves. I crec que s'ha anat treballant bé i bueno, després de la Copa del Rei crec que la gent va entendre que hi havia l'opció de poder aconseguir alguna cosa més i s'ha treballat bé. Al final hem tingut també aquest punt de sort en tot, no? I bueno, al final hem pogut portar-ho cap aquí i molt contents.
Tenim Xero Gasol per temps?
Sí, en principi m'imagino que sí. Aquesta temporada vinent em penso que ja està parlat i acordat que continuarà a la banqueta de l'Atlètic. Per tant, també en aquest sentit podem dir que l'Atlètic, doncs, si en quant a la plantilla és fidel a la seva feina de foment de la pedrera, de foment de la gent de la casa, també ho és en relació a la banqueta i també es va fent aquesta selecció natural i aquest relleu natural entre els tècnics de la mateixa casa. I és Xero Gasol és l'exemple i en principi doncs, podem dir que de cara a la pròxima temporada doncs, la previsió és que continuï al front del primer equip.
Molt bé, doncs canviem d'esport, deixem l'hoquei herba, passem ara a parlar de futbol, del Terrassa Futbol Club a la segona divisió REF, després d'aquesta nova ensopegada a domicili. va ser al camp de la penya deportiva d'Eivissa, 1-0. S'esfumen pràcticament totes les opcions per poder entrar en zona de play-off descens i encara de reull mirant la zona baixa, tot i que matemàticament o automàticament no es perdrà la categoria, si encara hi ha alguna petita probabilitat d'haver de jugar al play-out.
Sí, jo diria que és tan difícil una cosa com l'altra. És a dir, que jo pràcticament donaria la temporada per acabada del Terrassa Futbol Club, encara que és evident que en el món del futbol s'han vist coses tan estranyes que no podem tancar la porta a cap possibilitat, perquè matemàticament el Terrassa avui tant pot jugar la promoció de permanència com també pot jugar el play-off d'ascens. Però és molt difícil una cosa i l'altra, m'explico. El Terrassa en aquest moment és novè, recordem-ho. Està a 3 punts al play-off d'ascens i també està a 3 punts de la plaça de promoció de permanència. El que ja està segur és que el descens directe està eliminat. El Terrassa no baixarà directament a la tercera divisió. Què ha de passar perquè el Terrassa caigui en aquesta plaça, la 13a, de promoció de permanència? Doncs bé, en primer lloc, ha de perdre el diumenge, que juga a les 12 del migdia, recordem, contra l'Egea, que és el cué del campionat. És un equip que ja fa moltes setmanes que està descendit, però al tanto, perquè fa dues setmanes va empatar el camp de l'Espanyol B, i aquesta setmana ha guanyat el Cerdanyola i precisament ha posat en un compromís, en una situació molt compromesa, el conjunt del Cerdanyola. Per tant, l'Egea, que no es pensi ningú que abans de jugar el partit està guanyat. Però, a part de que perdi el Terrassa, per acabar 13, haurien de guanyar els seus partits quatre equips: el Prat, l'Andratx, el Tarazona i el Brea. Els quatre han de guanyar. És indispensable perquè el Terrassa caigués a la 13a posició. Això què significaria? Que hi hauria un triple empat a punts: Andratx, Prat i Terrassa, i el Terrassa és el que surt perjudicat, és el que cauria a la plaça de promoció. Però, a més, recordem que dels 5 grups que hi ha a la segona divisió REF, 4 juguen la promoció de permanència i un se salva, el que tingui més punts. Doncs perquè el Terrassa no fos l'equip que tindria més punts, amb 44 punts acabaria en aquest supòsit el campionat, perquè el Terrassa no fos l'equip que tingués més punts i, per tant, se salvaria de jugar la promoció, també haurien de guanyar. Només el pot passar, en aquest cas, el grup 2 de la categoria. I perquè el 13 del grup 2 tingués més punts que el Terrassa, haurien de guanyar dos equips, no un, dos, que són el Mutil Vera i el Logroñés B. Per tant, estem parlant de que han de guanyar 6 equips en el seu grup, i en el grup 2 haurien de guanyar 6 equips i ha de perdre el Terrassa perquè el conjunt agarenc disputés la promoció de permanència. I en quant al play-off, doncs pràcticament situació molt similar. El Terrassa ha de guanyar, evidentment, el seu partit contra l'Egea, hauria de sumar els 3 punts i ha d'esperar que perdin sobretot Eivissa i Formentera, perquè d'aquesta manera quedarien empatats a punts. I també l'Ebro i el Lleida, que tenen més punts que el Terrassa, tampoc haurien de guanyar els seus partits. Però aquí hi ha un afegit, i és que el Lleida, en una situació absolutament inversemblant i que adultera, en la meva opinió, el campionat, el Lleida ha de jugar demà un partit que té pendent contra el Numància. Si el Numància, que recordem que aquest cap de setmana ha aconseguit el títol i, per tant, l'ascens, i que porten de festa des del diumenge. Si el Lleida guanya aquest partit contra el Numància aquest dimecres, ja no hi ha res a dir. Ja el Lleida seria... ja el Terrassa no el podria atrapar i, per tant, el Terrassa el diumenge no tindria cap opció d'aspirar al play-off d'ascens. Per tant, és fàcilment comprovable que és molt complicat una cosa i és molt complicada l'altra, i el Terrassa, doncs, encara que matemàticament no pot donar per fer ni una cosa ni l'altra, doncs gairebé ja que pot començar a preparar el banyador i el protector de sol per començar les vacances.
Sí, ho has explicat molt bé. De fet, és un galimaties, perquè, clar, aquí entren molts equips en joc, molts partits en joc. Bé, ens fem la idea que el Terrassa la propera temporada estarà de nou en aquesta categoria, la segona divisió REF, i el que tu dius, és incomprensible que demà dimecres es jugui a Los Pajaritos aquest Numancia-Lleida, quan la federació va deixar molt clar que les darreres dues jornades de la competició oficial s'havien d'unificar horaris. Vull dir que quan hi ha algun equip que juga alguna cosa s'han d'unificar horaris.
Sí, no, sí, el Lleida jugarà el diumenge a les 12 el seu partit, diguéssim, normal, que també el juga contra el Numancia, a més.
Sí.
Però el seu partit del diumenge el juga a les 12. El que passa és que aquest partit es ve arrossegant des de fa mesos, no es va jugar en el seu dia perquè el Lleida va presentar o va al·legar que tenia molts jugadors afectats per Covid. En primer lloc se li va donar la victòria al Numancia, es va recórrer i va quedar obert la disputa del partit i al final el tema s'ha resolt quan està pràcticament acabada la temporada, quan el Numancia ja té l'ascens a la butxaca, perquè aquest partit en altres dates hauria sigut molt diferent, i per tant el Lleida té un avantatge, és adulterar absolutament la competició de Lliga, té un avantatge que no té absolutament ningú, que és incomprensible que es pugui jugar aquest partit a aquestes alçades. Imagina't que s'hagués jugat només la setmana passada, que el Numancia estava jugant el títol i l'ascens directe. Hauria estat un escenari absolutament diferent. Però la federació ho ha decidit així i la veritat és que els equips que estan a la zona alta doncs penso que tenen un perjudici més que notable i el Lleida en aquest cas es pot trobar en un escenari més que favorable, encara que s'explica i es diu que el Numancia no hi ha massa simpaties amb el Lleida i que per tant intentarà fer-li la guitza i no facilitar-li les coses, però és evident que els jugadors del Numancia, que com et deia porten de festa des del diumenge, no estaran segurament ni centrats ni concentrats per com estarien en un altre moment.
Molt bé, doncs deixem el tema de la segona divisió REF. Parlem ara de la tercera REF. El Sant Cristòbal sí que ja pot fer maletes per anar-se'n de vacances després d'haver quedat eliminat en la lluita del play-off d'ascens en aquesta derrota a Rubí diumenge passat davant del Girona B.
Sí, és una llàstima perquè el Sant Cristòbal ha fet una temporada absolutament estratosfèrica, sensacional. S'acaben pràcticament els qualificatius per definir el que ha fet el conjunt d'Oliver Vallabriga i ho va tenir al final. No va fer el millor partit de la temporada. Potser li va passar factura a la càrrega psicològica, emocional i física de tota aquesta temporada tan exigent i el Sant Cristòbal va cedir per la mínima davant el Girona B, que és un magnífic equip, ple de jugadors joves i de talent, i no va poder passar aquest primer tall del play-off d'ascens. És evident que el dolor era el sentiment generalitzat el diumenge, que s'ha de mastegar i s'ha d'assimilar el que va passar en aquest partit, perquè la decepció deixi pas a, penso, a la satisfacció, a l'orgull, al balanç més que positiu del conjunt de Can Anglada del que ha fet al llarg d'aquest exercici totalment històric i que penso que serà molt, molt complicat de repetir en el futur, perquè el Sant Cristòbal té doncs, les possibilitats que té. Estem en una categoria on hi ha clubs històrics amb unes possibilitats molt més grans des del punt de vista econòmic i, per tant, a més, també la seva plantilla, després d'una temporada tan extraordinària, s'ha posat a l'aparador i veurem si pot aconseguir que donar-li continuïtat i que els jugadors claus, els jugadors més significatius, puguin continuar un any més. Tot això, evidentment, obre una sèrie d'incògnites que en el transcurs de les pròximes setmanes anirem coneixent com queda el dibuix de futur. Tot sembla indicar que l'Oliver Vallabriga continuarà a la banqueta, però tampoc és un tema, no és una carpeta que estigui tancada i, per tant, tot això s'ha d'anar posant a lloc per veure quines seran les opcions de cara a l'any que ve.
Molt bé, Sud, em recuperem de nou 9 i 3 minuts a l'hoquei herba, ara parlem de l'hoquei herba femení, perquè la selecció femenina espanyola ha començat ja a entrenar a l'estadi Olímpic. És la primera vegada que s'utilitza aquest remodelat estadi Olímpic, ja pensant en el Mundial Femení d'hoquei, que es disputarà a partir de l'1 de juliol amb Terrassa com a subseu.
Doncs sí, ahir va entrenar per primera vegada la selecció femenina de hoquei en l'estadi Olímpic. Encara no estan del tot acabades les obres, però ja es pot utilitzar el terreny de joc i les instal·lacions de l'estadi per poder fer un entrenament, per poder començar ja a practicar a la gespa blava de l'instal·lació terrassenca i, per tant, podem ja visualitzar aquesta recta final de tot el procés de remodelació de l'estadi i doncs, ja veure, després de molts mesos de gent treballant, d'operaris, de veure l'estadi doncs, potes en l'aire, podem dir, doncs ja podem veure el que és la realitat i que serà doncs, més que visible quan comenci el Mundial. La selecció femenina, que està concentrada a Terrassa, a l'Hotel Don Cándido, està concentrada entre dilluns i dijous, i durant aquests dies estaran entrenant a l'estadi. El divendres marxen a València per jugar el cap de setmana la Pro League contra l'Argentina. Tornen la setmana vinent de nou a Terrassa, nova concentració, nous entrenaments a l'escenari del pròxim Mundial i viatge a Bèlgica per jugar a Anvers contra la selecció belga, també partits de la Pro League. I el 4 i 5 de juny, recordem, els primers partits oficials que jugaran a l'Estadi Olímpic, també corresponents a la Pro League. Ja podrem, és el cap de setmana de la inauguració de l'estadi i ja podrem tots comprovar la instal·lació totalment acabada en aquesta prova pilot que es farà ja de cara al Mundial. Però molt important, molt significatiu, ja visualitzar aquesta recta final amb les esportistes ja en el terreny de joc i amb l'estadi ja com una instal·lació esportiva, que és el que toca.
Molt bé, hem d'acabar ràpidament. Res, avui tenim futbol de primera divisió, un pràcticament intrascendent Barça-Celta de Vigo, 2:15. Bé, intrascendent en el sentit que el Barça ja té assegurada la Champions i ara el que busca és quedar segon finalment. Després d'aquesta victòria del passat diumenge al camp del Betis, aquest 1-2.
Sí, però faria bé el Barça d'acabar segon per diferents motius. En primer lloc, perquè el segon juga la Supercopa Espanyola l'any vinent i és una competició econòmicament rendible i també esportivament, perquè tens la possibilitat de jugar contra els millors equips i perquè s'ha de visualitzar aquest canvi, aquesta millora dels darrers mesos en el Futbol Club Barcelona i què millor que fer-ho amb la segona posició. Per tant, guanyar aquesta altra lliga que s'ha anomenat la que està al marge del Real Madrid farà bé el Barça de guanyar-la i de proclamar-se subcampió de lliga.
Sí, va ser dissabte quan va guanyar el camp del Betis i el Girona que es complica l'existència per jugar el play-off d'ascens a primera, derrota ahir 0-1 davant del Tenerife, derrota immerescuda.
Clar, perquè el Girona estava molt pendent, tot Girona estava molt pendent aquest cap de setmana del partit contra el Sant Cristòbal, han deixat de banda el primer equip, la segona divisió, i això els ha passat. M'explicaven, el primer equip del Girona normalment pesca en el filial, i com que està el filial amb el play-off i tenia el partit contra el Sant Cristòbal i tal, aquesta setmana no han pescat del filial. És evident que el conjunt del Sant Cristòbal li ha fet la guitza també, en aquest cas, al primer equip del Girona.
Sí, el color blanc i blau del Sant Cristòbal s'ha alineat amb el color blanc i blau del Tenerife.
Exacte.
Josep, gràcies per estar amb nosaltres. Ens tornem a escoltar dijous aquí a la primera hora a la Ràdio Municipal de Terrassa. Que vagi bé. Bona feina.
Una abraçada, bona feina, Francesc.
9:07, Oriol, quins són els teus fitxatges?
Sí, no, dic que suposo que diu bona feina també per mi, no?
No, per tu no.
Oriol, per mi, no?
No, per tu no, ja sabem
que... El que portaré ara.
Sí, que portes, va.
Pochettino?
Sí.
O Pochettino? Com se li ha de dir?
Pochettino.
Pochettino.
És Pochettino.
Doncs Pochettino...
Pochettino està mal dit.
Maurizio.
Sí.
Pochettino?
Segons un italià, em va dir una vegada que està dit Pochettino.
Ah.
Perquè és un cognom italià.
Ah.
Però clar, si el pronuncies en castellà, en aquest cas ell és argentí, és Pochettino.
Italià, sí.
Italià és Pochettino.
Maurizio Pochettino.
Exacte.
Sembla que té els dies comptats al PSG,
sí.
Que això ja és una cosa que ja és una perfecta. I sembla ser que ha contactat amb l'Atlètic de Bilbao.
Sí. O l'Atlètic ha contactat amb ell.
No, ell. Perquè tu qui creus que el trucaria, el Pochettino?
Ma, té caché, té caché.
Bueno, doncs sembla que la cosa ja... Coutinho. Coutinho.
Uf.
Que, és que ara tornarà un reguitzell de jugadors que el Barça es va treure de sobre.
Que va cedir, que els va deixar.
Bueno, és una manera de dir-ho.
Sí.
Se'ls va treure de sobre. Sí. Ja està. Coutinho torna al Barça i ara se'l volen vendre a l'Aston Villa. És allò, qui ens queda, l'Aston Villa? Per 20 milions,
Sí,
20 milions que està regalat.
Els villanos.
Exacte, i fins aquí les notícies. Bueno, Mbappé, que va estar ahir al Madrid, però sembla ser que res,
Sí.
Que diu que va estar només allà, està dinant, va estar dinant amb uns amics i això,
i Haaland, què passa? El Haaland amb el City?
El Haaland al City. No, no, això ja està, no? Això
sí,
ja s'ha dit.
Sí.
Ah, ja. És que això ja ho vaig avançar, ja en el seu moment. Com vaig dir.
Sí,
Que això ho diuen molt. Els que diuen fitxatges i es dediquen al periodisme esportiu.
Sí,
jo ja ho vaig dir.
Vaig dir-ho.
Jo ja ho vaig dir.
I... Jo aquest el vaig descobrir, jo.
No, està gravat, està gravat, busca-ho. Sí. Que el tècnic et mira, ho hem dit, busca-ho i què vols que busqui, sí, jo? Sí. En fi, ens teníem les lleganyes, que també s'han de buscar a vegades, i seguim a primera hora. Vinga, 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 vinga.
Va, tira, tira.
Paquito.
Va, anem, va.
Arrenca! No hi ha manera, eh?
Terrassa no és el Bronx.
No, ja ho sabem. Uf. Vinga, va, que ja hi som. Dimarts 10 de maig de 2022. Engeguem aquesta segona hora recordant que avui dimarts tenim a Carles Llongueras, el gran músic.
Pues no sé de qui me hablas.
Carles Llongueras, home, per favor. Tota una institució de Terrassa, gran músic. Tu dius, relaciones música i amb Carles Llongueras, ja directament.
Oh, no sé, no tengo ni idea.
Que sí, home, dius música, Terrassa
no,
i en surt Carles
surt
Llongueras.
No, és el pujador,
Carles
també.
Carles Llongueras.
I el pujador, oh, també.
El pujador és cantautor.
Sí, amb el Brassens, no?
Clar. Va de Brassens amb el Brassens. Sí. Eh?
Sí.
Doncs això.
Seguro.
Que sí. Carles Llongueras, tenim l'honor i el plaer de tenir-lo en el programa, que ens parlarà de la muntanyeta.
Ah,
eh?
Sí.
No té res a veure amb Vallparadís, com deies abans. Ja ens ho comentarà ell.
Tu eres muy malo.
Si
no,
no,
muy malo.
Una altra cosa. Sí, clar. I tu no. No, sí, clar. Em refereixo a tu, Jordi Ruedo, contra les vies de so, i Armand Puertos, estudiant en pràctiques.
Es mucho mejor ser hijo de un choricero que hijo de un chorizo, comprende usted.
Ho està tirant tot, eh?
Tot.
Ja! Avui porteu-vos bé que ens visita la Montse Català, terrassenca i cap del Departament de Documentació Arxiu de l'Arxiu de TV3 i Catalunya Ràdio. Dic terrassenca perquè ella en el Twitter ho constata i ho posa, perquè a vegades sembla que ens fa com vergonya dir que som terrassencs. Ella ho posa. Soc terrassenca.
Tu ets terrassenc?
Clar, ara atzucat.
Atzucat, sí. Un corraló sense sortida.
Terrassenc, clar, depèn de com. Depèn de com.
De naixement.
Ara t'ho explico. Tot això i molt més des d'ara i fins a les 10 a la Ràdio Municipal de Terrassa. A primera hora.
Deja de beber, que te estás sentando mal.
Què diu ara? Què diu? Què diu? Bé, ja sabeu que ens podeu seguir al YouTube de Canal Terrassa. Podreu veure el fantàstic, la fantàstica indumentària que ens porta avui Francesc Novell cada dia. Va, ben vestit.
Sí, i tu també portes una camisa d'aquelles que fan
boig. T'agrada?
Sí, sí, està bé, està bé.
Sí? Bueno, sí. És una mica cridanera, no?
No, està bé, no, escolta, per ser tu està bé.
Sí, juvenívola.
Sí, juvenívola, sí.
Està bé,
escolta'm.
Bueno, doncs
que l'has comprat tu, la teva dona.
Doncs mira, aquesta me l'han regalat.
L'han regalat?
Me l'han regalat, sí.
Molt bé.
Que normalment no...
No.
No rebo coses.
I han encertat amb la talla o no?
Han encertat... Jo crec que sí.
Sí, sí, perquè a vegades quan em regalen roba, o si no et coneixen molt bé la talla que fas...
És una... Sí. Però és fàcil.
Sí.
Els homes normalment ho tenim més fàcil.
Va, depèn.
És talla L.
Sí.
I ja està, i vinga, sí. Pa'lante. Tu vas allà, talla L, diu aquesta, ja està. Vinga, pa'lante.
La talla L de l'Elo.
Sí, llavors si em dóna la S, llavors ja tindrem un problema. Sí. O M. Tu quina fas?
L, la XXXXL.
Tu?
No.
Va. Ja va, doncs felicitem a tota la gent que avui fa anys. Avui felicitem... perquè va néixer tal dia com avui, a Jean Marais, escriptor i dramaturg francès, ho he dit bé? Jean Marais?
Sí.
Sí, no? El 1604 va traspassar, és evident. El 1788, tal dia com avui, va néixer Agustín Fresnel, físic i enginyer francès, no ho he dit massa bé, Agustín Fresnel. I Fred Astaire, cantant, actor i cineasta i ballarí nord-americà, també naixia tal dia com avui, el 1899, que bé que ballava Fred Astaire. Sí,
no té una sala de festes a Terrassa?
També, sí, també. A la Rutlla.
Sí? Sí, sí.
Saps que no hi ha... Saps que no hi he entrat mai?
Jo tampoc.
Mai.
Tampoc.
Que, per cert, si voleu que anem a fer el programa un dia... A 8:45 del matí, a la Fred Astaire, hi anem. Ara, hi ha unes cues?
Sí?
Sí, sí, jo hi passo molt sovint per davant.
A la nit, clar, a la nit.
A la nit.
Sí.
Bueno, que molt sovint hi passo la nit, però a les tardes de dissabte, ja hi ha cues.
Però allà. Clientela ja madureta, no?
Sí.
Sí.
Aviam. De l'edat...
madureta.
De l'edat cocodril. Avui és l'aniversari de Donovan, cantant, compositor, guitarrista, productor i actor britànic, 76 anys. Green's the color of the sparkling corn in the morning when we rise in the morning. aquest gran tema, que sí, és l'Alegria de la Huerta, també.
El Donovan, sí.
Que una marca de pintures va fer servir per un anunci publicitari, Color Titan, no te'n recordes?
Sí,
i que, a més, Donovan, hi ha una versió que canta en Mocedades, canten els dos, eh?
Uf.
Donovan, bueno, els dos, tot el grup,
sí,
i Donovan.
Sí, el grup i Donovan, sí.
Que ni devien cabre a l'estudi, perquè... Mocedades era una gentada, que tots van acabar renyits, ho saps,
tots esbarallats, sí, és el que passa a les famílies.
Clar,
tanta
poses,
família...
Posa germans al negoci...
Estava sin hacer-ne...
Ara hi ha un pot... Encara hi són, eh?
Sí, sí. No...
Tot i que van traspassant...
No es pot barrejar la família amb el negoci.
No,
o ets família o res.
Ni tampoc relacions amoroses, eh?
No, no. Tampoc.
A vegades...
Allò, com és la dita, quina és? Donde
no,
tengas...
no ho podem dir.
Donde tengas...
Que no ho podem dir.
La olla...
Avui és l'aniversari de Tito Santana, lluitador professional nord-americà, d'això del Wrestling Federation, saps allò que fan aquelles lluites,
sí,
que
tot,
és tot fals?
Fictici.
Espectacle.
Sí.
Que va haver-hi una època de Telecinco als anys 90 que ho feien, això, el 3-5 anys. Doncs Tito Santana, que era lluitador mexicà, avui celebra 69 anys.
Te garantizo, cobarde. Aquí en Filadelfia se te llegó el día. Este mexicano va a regresar a ser campeón aquí en Filadelfia. ¡Arriba! ¡Arriba!
Tots són, no deixen de ser actors.
Sí, però ho feia molt bé.
Em agradava un mexicà, el Chapulín Colorado.
Home,
el Chapulín.
Sí, perquè no era lluitador.
No, home, gairebé.
Me estaba estresando porque no tenía nada que hacer en todo el día.
Però si era una... Era una comèdia, això.
Sí, per això.
Però si no té res a veure.
Per això.
Que deien, ¡chanfle! No? Llavors hi havia un amic, hi havia un altre personatge d'aquest del Chapulín Colorado que sortia amb una gorra que feia de nen,
sí,
i sí que tenia les galtes inflades.
Sí, tu
això miraves,
sí,
això, tu?
No. Jo mirava el John Cena, que és el que feia d'actor en aquestes lluites lliures.
Ah, ara tornem al
John Cena, sí, al Pressing Catch.
Vinga,
que ara està dedicant al cinema, però no.
Home, no.
Molt mal actor.
Ah, home, hi havia personatges mítics com el Hulk Hogan, Terremoto Earthquake, sí. Bueno, hi havia allà...
Estaven catxes, feien por.
Bueno, catxes... Més aviat inflados, jo
sí.
Crec que tot allò penjava.
Hormonats.
Sí, penjava una miqueta. Bé, avui és l'aniversari de Bono, o Paul Hewson, cantant, compositor i músic irlandès de U2, avui és 62 anys. Angel of Harlem, del Rebel Ham, aquest tema que estem escoltant, que tu estàs fent a sobre. Va, digue-ho de Bono, va, que aquest cap de setmana va tocar amb un metro.
Sí, va tocar a Kiev,
sí,
a petició de Zelensky. Total, sí, sí. Van cantar el Let It Be.
Sí, sí, el Let It Be amb el The Age,
sí,
la guitarra.
Sí.
Bé, Hugo Silva, actor, 45 anys, actor
Hombres de Paco.
Los Hombres de Paco, i, escolta... Fatal,
sí.
La segona part o la represa.
La represa de temporada ha passat amb més pena que glòria.
Mare de
Déu. Més pena que glòria.
Amb el que ho vam anunciant aquí.
Sí.
Que
la culpa és teva, tant anunciar i...
Sí, no, sí, clar.
Et deuries portar aquí un bon grapat per fer la promoció i, escolta'm...
Jo no vaig veure ni un capítol.
Sí, i ningú se'n recorda del comissari que ens va deixar fa poc, Juan Diego.
Juan Diego, és veritat.
El comissari de Los Hombres de Paco,
sí, sí.
Un gran actor.
Sí, que tenia aquella veu així,
sí,
no?
Sí.
Que feia patir,
feia patir.
Quan cridava...
Mm.
¡Callaros! No? Sí. Bé, Aya Nakamura, cantant francesa maliense, que no sé d'on és això, 27 anys. Què rieu? Què passa? No l'he imitat bé?
No, és que deia... Tenia una expressió, Juan Diego, com a comissari de Los Hombres de Paco, que deia hasta mis...
Ah, sí?
Sí.
Deia això?
Sí, deia això.
No puc dir, oi?
I, a més, marcant les síl·labes. Oh, pots dir-ho, si vols.
Ho puc dir?
Digue-ho.
Per és una imitació, no passa res, no?
No.
Ho intento?
Va, intento.
Com ho deia?
Hasta mis cojones!
Deia això?
Això deia, sí.
Molt bé. Doncs va, anem al santoral. Vinga, sintonia, som-hi. Mira que no l'havia vist mai, però el Diego sí que feia patir això la veu aquesta que tenia, el seu fill també, gran actor, Juan Diego Botó.
Molt.
Va, anem al santoral.
Ai, al santoral.
Què tenim?
Aquí
tenim
felicitem
avui. Santoral!
Avui hem de felicitar els Didax, o
Didax.
Els Damians.
Home, Didax Alcántara,
sí,
col·laborador del submarí, felicitats.
Ah, molt bé. També Sant Job. Job.
Sant Job.
El sant del treball, Job.
Sí.
J-O-B.
O l'Steve Jobs.
El Steve Jobs. No,
ja, va traspassar.
El Sant Antoninus.
Ah,
el sant, que té un carrer a Terrassa, l'Antoninus,
sí,
Pius,
sí,
Antoninus.
El baúl de la moda està allà,
sí,
també.
Avui és Santa Blanda.
Amanda? Alonso?
Blanda.
Ah, Blanda.
Que en català seria Santa Tova.
Ah, Santa
No? Diria, si l'haguéssim de traduir...
Millor en castellà, potser, no?
Blanda, Santa cas, Blanda. Sí. Era una màrtir, va ser una màrtir.
Sí, clar.
Sant Calapodi.
Sant Calapodi.
Molt bé. Sant Cataldo.
Sant Cataldo, eh?
Cataldo. Hola, Cataldo.
Hola, Cataldo. Ja li dius què tal, ja, directament amb el nom.
Dioscòrides.
Sí.
Epimaco. Imagina tu, Epimaco.
Estàs inventant.
No, no, aquí... Sant Gordià, eh? Sant Gordià.
Sant Gordià. Aquest ja es faltona, a més, sí.
Sant Guillem, Sant Joan d'Àvila.
Sant Guillem, un altre cop.
Sí, també avui. Sant Guillem de Pontoise.
Ah, Pontoise.
I Sant Batriu, també.
La Maria Batriu, que sí. Havia estat...
No, però allà hi ha cognom, estem parlant de noms, sí. Eh? Sí, Marfil. Ah,
Marfil, home, Marfil... Ojo Marfil, eh?
Sí.
Ojo Marfil. Bé, doncs, tots ja ells, tots els sants, moltes felicitats. Anem al tema de traspassats, tema musical que escull, com sempre, Jordi Rueda, al control de vies de so, i que hem d'encertar, és aquest. Últimament està molt de balades el Jordi, eh? No sé què li passa. Ens has d'explicar alguna cosa.
Ens ensorra la secció.
No sabia...
Moncho.
De tristeses...
No.
Ni de lágrimas por ahí. Ni nada...
És un gandant sud-americà.
Que me hiciera...
Moncho.
No. No.
Jo, mira, ara aprofitant la videntesa, jo aquests temes és que ni els escolto.
I hauríem de dir que de balades ja, fora.
Que respecto molt la gent que els agrada les balades, però...
Però és que a aquesta hora ja...
T'imagina't un concert que has pagat 45 euros i la majoria de cançons són així. No, no, sí.
Ara s'emociona.
Igualment no remunta això, eh?
No.
Què, va, ja saps qui és?
No ho sé, vaig a mirar-ho, vaig a fer un treball de camp.
Com a camp?
Home, i tant, és fàcil aquesta.
Però aviam, ara t'ha vingut l'inspiració de cop.
Sí, ens ha enganyat. Mira la veu, mira-la. Ara veus com si ho sones.
A veure, però no pot ser.
Et dono una pista.
Venezolà.
Va composar moltes cançons i ranxeres a una altra traspassada com la Rocío Dúrcal.
Ah, Juan Gabriel.
Ara veus?
Bravo. Home, més fàcil hagués sigut que m'haguessis dit que en un concert va caure d'esquenes a l'escenari,
sí.
Un escenari que era molt alt,
sí.
Es va com animar a ballar, va perdre, diguéssim, el compàs de les passes i se'n va anar avall. Mm. Que va quedar malmès, eh? Però després... Home, és que era una alçada... Bé, doncs, Juan Gabriel.
Sí, mexicà de naixement, sí. Va néixer a Michoacán, a Parácuaro, i ens va deixar a Santa Mònica, Califòrnia, el 2016. Es deia Alberto Aguilera Velázquez.
Molt bé.
Res a veure amb...
Àlies...
Sí, àlies Juan Gabriel, imagina't.
Juan Gabriel.
Imagina't que es digui Oriol Carreras i Parera, sí. I que es digui Juan Gabriel, el nom artístic.
Jo no tinc alí aquest, Que això d'alí es veu que te'l poses tu perquè vols,
sí. Va ser filàntrop, també. Què és un filàntrop? Que es dedica a moltes coses, no?
Sí.
Fa de tot.
No és filatèlia, no?
No
és filatèlic, no?
No. Bé. Va ser actor mexicà, músic, productor, arreglista, compositor, cantant i filàntrop.
Filàntrop, bohemi...
Sí.
Bé, Nakamikado, emperador japonès, tal dia com avui ens deixava el 1737. El 1900, Manuel Aguirre, escultor, també ens deixava. I també ens deixava, atenció... José Luis Ozores, actor 1968. Però aquest és el José Luis, eh?
Sí.
Nosaltres estem imitant l'Antonio Ozores.
Sí, que mai en sabies
que deia. Traspassar. Sí, sí. Jo l'haig veure en directe a la sala Apolo, no, al teatre Apolo, perdó, amb la seva filla Emma Ozores.
Sí, que és actriu, també,
terrible,
sí.
Terrible, eh? Al final va ser...
L'actriu sí que la seva filla...
Ana fent.
Sí, Hombres de Paco.
Hombres de Paco.
Imagina't avui, escolta.
De fet, era una comèdia, per dir alguna cosa, que interpretaven l'Emma Ozores i el seu marit. I la dirigia l'Antonio Ozores. I al final va sortir l'Antonio Ozores allò agraït. Ja,
molta gràcia!
Va parlar en català. Va dir, molt agraixut a tothom.
Agraixut.
I t'ha, bueno, en fi. Va, anem a les efemèrides. Va passar el 1508 a Roma. Miquel Àngel inicia la pintura dels frescos de la Capella Sixtina. A Salamanca s'inicia la construcció de la plaça Major el 1720. I el 1891 s'estrena el primer número de la revista il·lustrada Blanco y Negro, fundada per Torquato Luna de Tena i Álvarez Osorio. I el 1954, si posaves la ràdio, sonava això. Flipa. Bill Haley and the Comets llancen Rock Around the Clock, el primer enregistrament de rock en roll que va arribar al número 1 a les llistes de Billboard.
Sí, el rock del rellotge.
Quan escolto aquesta cançó em ve, no sé, l'Albert Malla, no? Sí. Amb el Cocodril Club, per exemple, eh? Què passa, cocodrils?
Aquesta cançó la va composar.
Sí, aquesta cançó la va composar. Què tal, cocodrils? Rebem una carta de Sant Antoni de Calonja, d'un cocodril que ens demana aquest tema de Bill Haley. Algú fa així, eh?
És humà.
Vinga, molt bé. Doncs 9 i 25, és que anava a dir 24 i ha canviat. 9 i sí. 25 és el moment de saber el significat i la glosa de la muntanyeta amb Carles Llongueres. Així doncs li donem pas, no, si et sembla?
Sí, perfecte, em sembla molt bé.
Vinga, Carles Llongueres, què tal? Bon dia.
Aquí dalt de la muntanya, tot el vent de Déu i Tí.
Hola, Francesc, hola, Oriol. Avui parlarem de la muntanyeta, que no és el nom de cap restaurant, que ho podria ser, i ho sembla, sinó el nom d'una cançoneta, com sempre. Aquesta cançó que prové del Pallars i que mica en mica es va popularitzant. L'hem pogut escoltar a les caramelles de Terrassa celebrades per Pasqua d'enguany a l'antic poble de Sant Pere, o bé, una vegada més, com ja es va fer en tradició, a la Fira Modernista, on una colla de cantaires provinents de la Coral La Mar de Bé, la Coral Rossinyol i l'Orfeó Joventut Terrassenca s'apleguen per fer una recreació del fet musical de les caramelles, acompanyats normalment per un acordió cromàtic. Una de les peces musicals és aquesta cançó, La Muntanyeta, melodia simple, bonica i motivadora, i que la lletra que porta ve a ser com una manera pallaresa de fer corrandes. Les estrofes, quartetes, quatre versets, on fan rodolir la segona i la quarta. Aquí dalt de la muntanya, tot el bé de Déu hi tinc, les roses de 4 en 4 i els clavells de 5 en 5. Tinc 5. Fan rima, fan rodolir. Si agafem aquesta mateixa lletra i la cantem amb una altra tonada, una altra melodia, d'un altre lloc, i lliga perfectament, perquè manté aquesta estructura tan popular i tan tradicional. Algun dia jo em pensava que tot el món era pla. Ara vinc a reconèixer que algunes costes hi ha. Pla, hi ha, ja tenim el rodolí. Una de les lletres parla de les calces. Cal que tinguem present que aquí vol dir pantalons. Calces, calçons, antigament eren els pantalons. Avui escoltarem un enregistrament de fa alguns anys, un projecte de gravar danses amb el nom de El Galop, Danses i Jocs Dansats. Llavors, gravats en disc de vinil, que de fet ara tornen, i el casset, ja desaparegut. Posteriorment es va fer una edició en CD i ara ho trobem a la xarxa. La producció era del Sac de Danses i trobem músics terrassencs i de fora, com ara en Joan Figueres, la Roser Cabassés, en Pere Godall i d'altres, i el dansaire Joan Serra, In Memoriam. És un material molt utilitzat a les escoles i a les escoles de mestres. Per a tots vosaltres, la cançó ballable, La Muntanyeta. Escolteu, escolteu, balleu, balleu.
Aquí dalt de la muntanya, no sé què me'n faran fer. Si em faran ratllar formatge o picar sal al morter. Si em faran ratllar formatge o picar sal al morter. Aquí dalt de la muntanya, n'hi havia un vi florit. On el rossinyol hi canta, al vell punt de mitjanit. On el rossinyol hi canta, al vell punt de mitjanit. Aquí dalt de la muntanya, balla ben uns humanets. Que els hi han caigut les calces i han quedat amb calçotet. Que els hi han caigut les calces i han quedat amb calçotet. Allí dalt de la muntanya...
Primera hora. A la Ràdio Municipal de Terrassa, Primera hora.
Si t'agrada el món de l'esport, Àrea de Joc. Si vols conèixer de prop l'actualitat del teu equip, Àrea de Joc.
Si vols l'opinió dels protagonistes, resultats, notícies i molt més, Àrea de Joc.
Juga tu també amb nosaltres. Sintonitza el 95.2 de l'FM.
La màgia de la música en directe amb artistes consagrats i projectes joves i emergents. La temporada estable de la Nova Jazzcava et porta la millor oferta de concerts al costat de casa. T'ho perdràs? Informació i venda d'entrades a jazzterrassa.com. www.joc.org.
El Club del Viatger us convida a la presentació del catàleg 2022-2023. Us esperem el dia 24 de maig a les 5 de la tarda a l'Espai Cultura, al carrer d'en Font número 25 de Sabadell. Les places són limitades. Podeu confirmar la vostra assistència trucant al 93 766 5996 o bé enviar un correu electrònic a info@clubdelviatger.cat i entrareu en el sorteig d'una nit d'hotel. Ara us recollim i us portem a l'aeroport o punt de sortida, tant d'anada com de tornada, i ho fem a tot el Vallès. El Club del Viatger, una bona companyia, és l'èxit de qualsevol viatge.
Ja ens segueixes a Facebook, Twitter i Instagram? Estigues informat del que passa a la teva ciutat minut a minut.
Primera hora. A la Ràdio Municipal de Terrassa, primera hora.
Dos quarts de deu del matí, moment ja per actualitzar-nos. Primer amb la informació del trànsit, de nou connexió amb el RAC, Armand Maravalla, bon dia.
Bon dia, doncs a aquesta hora encara segueixen retencions en diversos punts de la corona de Barcelona, com ara per la C58, amb 3 quilòmetres de retencions a Montcada d'entrada cap al Nus de la Trinitat, i un cop a les rondes encara també força congestió, són 9 quilòmetres entre el Nus i Sarrià per aquesta B20, i també uns 7 quilòmetres encara amb trams d'aturades importants a l'altura del Fòrum, això entre l'enllaç de la Gran Via i el Moll de la Fusta. Encara congestió també per entrar cap a Barcelona pel Baix Llobregat, per la B23 des de Molins fins a Sant Joan d'Espí, també per l'autovia 2 amb 5 quilòmetres a Cornellà, i també s'ha d'agafar la P7 en sentit Girona. A Barberà ja va carregada un parell de quilòmetres, i també a la C-17 hi ha retencions a Parets, 2 quilòmetres en sentit Vic. Això és tot des del RAC. Bon dia.
I ara la informació del temps. 17 graus de temperatura a Terrassa. Coneguem la previsió per avui. Servei Meteorològic de Catalunya, Francesc Figuerola. Bon dia.
Hola, bon dia. Aquest dimarts tindrem una jornada tranquil·la, dominada pel cel serè i algun nuvolal i prim al matí. Això sí, creiem que a partir de la tarda els núvols alts i prims seran cada vegada més abundants i compactes i deixaran el cel entrenyinat. A més, també creixeran nuvolades a la serralada prelitoral, però res a comparar a les d'ahir. Avui seran més decoratives, no esperem precipitació. La temperatura màxima es mantindrà amb valors similars i hem de comentar que el vent, que és fluix variable, girarà component sud i aquesta tarda serà reforçat en algun cop fort, per tant, també es variarà una mica la situació marítima. Això és tot, doncs, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
L'Ajuntament de Terrassa fa un balanç molt positiu de la participació i el desenvolupament d'aquesta 19a edició de la Fira Modernista de Terrassa, que s'ha fet aquest passat cap de setmana, després de la pandèmia. L'èxit de les noves activitats, com ara la Milla Modernista, fa que possiblement es repeteixin en pròximes edicions, en el que es considera un dels millors aparadors turístics de la ciutat. L'Ajuntament treballa ara per la 20a edició de la Fira Modernista, que estarà dedicada a tot tipus de dansa i les seves procedències, que convergien a la Terrassa de principis de segle. Escoltem Pep Forn, és el regidor de Turisme de l'Ajuntament.
Hem recuperat l'ambient prepandèmic, les ganes de sortir al carrer i de gaudir de totes les activitats. Ens ha vingut molta gent de fora a visitar i amb un pressupost similar al del 2019 hi han participat un 30% més d'entitats, han fet moltes més activitats que mai i estem contents, satisfets a la dansa i sobretot a la dansa que es feia a principis de segle passat. Llavors, la dansa que es feia a principis de segle passat, evidentment que n'hi havia de teatre i de sala, que és dansa clàssica, però hi havia moltes danses tradicionals que arreu del món es feien. Llavors, evidentment, posarem en valor la que es feien a casa nostra, la que es feien a Terrassa, però també serà una finestra per obrir a com es ballava a les terres i d'on venen altres terrassencs d'arreu del món.
Des d'aquesta setmana i fins divendres 20 de maig es pot fer la preinscripció per a les escoles bressol i llars d'infants públiques de Terrassa. Les classes del primer cicle d'educació infantil començaran a la ciutat el 12 de setembre, tal com estava previst abans dels canvis anunciats per la Generalitat. La presentació de sol·licituds s'haurà de fer telemàticament i ha d'anar a nom del pare, mare o tutor legal de l'infant. Així caldrà omplir el formulari de la seu electrònica disponible a la web de l'Ajuntament i adjuntar-hi també la documentació requerida, com el llibre de família, les dades laborals i ingressos, entre d'altres. I coincidint amb el Dia d'Europa, l'escola El Cib inicia una setmana d'intercanvi amb una trentena d'alumnes i 9 professors vinguts de Polònia, Grècia,
Romania i Itàlia. Es tracta d'un programa amb finançament europeu que vol fomentar l'emprenedoria i la creativitat i treballar la presa de decisions. Amb aquesta acollida es posa punt i final a un projecte Erasmus+, iniciat fa 3 anys, que s'ha hagut d'estirar per la pandèmia. Alumnes d'aquí ja han viatjat a algun dels altres 4 països per compartir el treball. Escoltem Sílvia Samaniego, que és professora del CIM i coordinadora del projecte, i també escoltem Adam Beck, que és el coordinador internacional del projecte.
I va néixer amb la idea de fomentar doncs, les habilitats d'emprenedoria, creativitat, innovació i presa de decisions entre els alumnes de secundària. Nosaltres hi participem amb alumnes de quart d'ESO, però en el projecte doncs, hi ha alumnes des dels nivells més alts de primària i alumnes de secundària. Vull dir que és una mica entre nivells.
Som de diferents països, maneres de treballar, coneixements i currículums. Per això no és fàcil posar el treball de tots en comú. El més difícil és establir normes comunes entre les escoles i tots nosaltres.
Com sempre, a la ràdio informant, 9 i 35 minuts.
¿Qué tal, señora? ¿Qué tal, señor? ¿Qué tal? Un servidor les dice, hola, ¿qué tal, señora? ¿Qué tal, señor? ¿Qué tal? Les traigo un poco de buen humor. Les traigo un poco de buen humor.
Seguim al Primera Hora a la Ràdio Municipal de Terrassa i atenció perquè tenim enquesta, també un dia més a Twitter. Avui, aprofitant doncs, que tenim la visita aquí al nostre locutori de la Ràdio Municipal de Terrassa, la Montse Català, cap del Departament de Documentació. És llarg, això? Ja ho he dit 3 vegades i se'm fa llarg. Cap del Departament de Documentació de l'Arxiu de TV3 i Catalunya Ràdio. Ho he dit bé, això? Sí, no? Sí, més o menys. Bé, doncs avui l'enquesta la relacionem amb TV3. La centrem en TV3 i preguntem quina TV3 t'agradava més? Arran, doncs, de que a Twitter, justament a l'arxiu de TV3 i Catalunya Ràdio, doncs es fan peticions, no? Me'n recordo que un dia vaig veure un programa o vaig sortir a tal programa i tal, no sé què, i llavors l'arxiu té la santa paciència de buscar aquestes imatges i recuperar-les. I arran d'això ho preguntem. Les opcions són entre els 80 i 90, entre els 90 i 2000, entre el 2000 i actual, o directament miro Canal Terrassa, que això, mira, escolta, fem una mica del...
Com diu?
Canal Terrassa, senyor. Bé, doncs està guanyant amb un 56,3% entre els 90 i els 2000. I en segon lloc, miro Canal Terrassa. És curiós, això, eh? És aquí... Igual han votat els treballadors, també, eh? Però bé, encara està oberta l'enquesta. Per cert, un 6,3 entre els 80 i els 90. Això també diu la generació que està votant, eh? Que potser els 80-90 no havien nascut. No sé, això també podria ser. Podeu anar participant d'aquesta enquesta de Twitter. Tu quina TV3 t'agrada més, Francesc?
Uf, és complicat, eh? Perquè jo crec que han anat marcant diferents dècades. Jo crec que totes són correctes.
Clar, els 80 mi... és l'inici, no?
Exacte, els 80, els 90 és diferent, el 2000 un altre, el 2010 un altre, però és la mateixa. Jo em quedaria amb tots els anys. Així de
jo em quedo amb la dels 80. Sobretot per la part creativa, eh? Perquè sí, inclús ara, gràcies a l'arxiu, veus programes d'aleshores...
Era començar de zero, amb uns decorats d'anar per casa... La qualitat del so també ja és molt diferent a la d'avui dia, també. La imatge, evidentment, també.
Però el fet, la idea, sí, amb Sabaté i Espardenyes feien meravelles, eh? Vull dir que això també s'ha de valorar, no? I sí, gràcies a l'arxiu doncs ho podem valorar. Doncs això, podeu anar votant en aquesta enquesta i ara sí, saludem a la Montse Català. Montse, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Gràcies per venir aquí, a la ràdio. No sé si ensenyar-te tota la casa, perquè, clar, aquests que us dediqueu a l'arxiu, sempre pregunteu on teniu l'arxiu. Aquí no el tenim, eh? Ja t'ho dic ara. El tenim guardat amb discos durs i tal, però el tenim guardadet. Ho pregunteu, això, normalment, quan aneu algun...
En el cas de les ràdios, i avui en dia que tot està digitalitzat, em preocuparia que algú em digués, mira, obris una porta i allà em tragués les cintes, perquè això ja seria molt, molt DVD.
Ai! Bueno, algunes en tenim, eh?
Va, nosaltres també, eh? No passa res.
Que no s'acaba de digitalitzar tot, no? És una feinada terrible. Sempre surten cintes i cintes i cintes. Ahir ho parlàvem justament amb Albert Murillo, que treballa.
Un gran amic, l'Albert Murillo.
Que, per cert, després tenim un tall que volem que escoltis, que ahir va esmentar. Bueno, va esmentar de manera indirecta, no ho sabia que venies. I ens va dir això, doncs, que ell està recuperant, doncs, està digitalitzant material de Catalunya Ràdio, que està per allà, i que, clar, no ha donat temps a digitalitzar-ho tot, no?
De fet, digitalitzar té un cost brutal i, no sé, hi ha moltes empreses que, de fet, no ho fan. Nosaltres ens hi vam posar, en el cas de la tele, vam fer una cosa que és important i és que es va començar a fer el 2003 i es va començar a fer a casa. Moltes de les grans corporacions, les grans cadenes, el que fan és enviar-ho fora i paguen el que valgui.
Ho externalitzen.
Exacte. Nosaltres, que ja sabíem que no podríem, perquè ja es veia venir, que allò valdria molts diners, vam començar-ho a fer a poc i, clar, ja fa més de 20 anys i un dia acabarem. Jo crec que aviat, però és el que dius tu. Obres un armari i surten cintes. Es trasllada una delegació i t'arriba una furgoneta plena de cintes. Algú es jubila, obre un calaix, treu cintes. Costa acabar.
Sí, sí, no acabes mai.
No s'acaba mai.
Mira, ja que hem esmentat a l'Albert, recordem doncs el que ens deia ahir Albert Murillo respecte a això.
La veritat és que l'arxiu de TV3 i Catalunya Ràdio fa una tasca brutal, i ho dic de veritat, no perquè hi estigui treballant, sinó s'ha fet i molt. El que passa que jo vaig comentar, escolta'm, hi ha aquestes capses, hi ha aquestes cintes, i em van dir, Albert, és que no podem, m'hi poso jo, i sí, sí, han aguantat la destrucció de les cintes, perquè ara ho faran, i totes tenen el gomet verd. El gomet verd vol dir que han estat digitalitzades, i aquestes no, i ara ho estic fent jo.
Escolta, per cert, ara t'hem fet quedar bé, o ens has fet quedar bé, perquè demà tindrem la Montse Català.
Ah, sí?
Sí.
Què dius,
sí, sí,
ara?
Aquesta recenca.
Home.
Sí, sí, sí. Vull dir que li posarem
aquest
tall.
Ah, no ho sabia, eh?
I almenys sí, que doncs aconseguim alguna cosa.
No sabia.
Almenys una panera per Nadal.
Sí, sí, exacte, exacte. No. Li vaig passant, cada setmana li vaig passant material i són superreceptius.
Això és veritat, eh?
Sí, i tant, i tant.
Confirmes, eh?
Confirmo que, de fet, nosaltres vam descobrir un d'aquests fons que apareixen de cop en un lloc on no hi comptàvem. En principi estava tot digitalitzat i el que no estava digitalitzat no hi havia referència. Clar, nosaltres, econòmicament, és inviable dedicar-nos a anar digitalitzant cintes i escoltar què és sense saber ni quina data ni res. I l'Albert va dir, jo, si em deixeu, m'hi poso. I nosaltres vam dir, doncs posa-t'hi, perquè nosaltres ens dedicarem a el que sí que tenim dades.
Montse, quin és el dia que dius, em dedicaré a això? Com nosaltres, per exemple, que ja ens ve de petits, que ja ens aferràvem un micròfon i ens agradava fer aquestes coses. Ve de petita, també?
De fet, és que jo no vaig dir em dedicaré a això. Jo, a mi m'agradava molt llegir i quan devia fer COU vaig descobrir les biblioteques així, en plan seriós, i vaig dir, ostres, quina feina tan xula, pots passar el dia llegint. I em vaig dedicar, i vaig fer la carrera i no he llegit mai a la feina, o no he llegit mai per gust a la feina, i llavors vaig passar de les biblioteques a l'arxiu.
S'ha de tenir vocació, doncs, per ser arxivera, en aquest cas?
Home, s'ha de tenir unes certes ganes, perquè és una feina molt dura en el sentit que mai no s'acaba. Tu fas màquines i saps que un dia acabes la màquina. En el cas dels arxius, mai s'acaba la feina, mai, sempre hi ha feina. De vegades em diuen, home, ara que tens més gent, ja dius, no, perquè hi havia allò que havíem deixat per fer. Nosaltres no acabem mai la feina.
Amb quines eines treballeu, amb quins instruments treballeu per poder recuperar doncs, coses d'abans, no? Clar, estem ara molt acostumats al tema de la digitalització, de les noves tecnologies, però clar, us trobeu amb cintes dels anys 80, quan TV3 va començar, que suposo que tot això deu estar ja digitalitzat.
Maquinària,
quin tipus de maquinària, quin tipus d'eina
que ara ja queda obsoleta, sí, no? Diguéssim que no es troba, sí.
Això és ara està sent un problema, no aquí, a tot el món, a nivell internacional, els organismes internacionals, perquè en el cas del cinema és una altra història. Nosaltres no hem tingut mai cinema, o almenys no hem tingut mai cinema propi, perquè nosaltres vam néixer el 83, per tant ja no teníem cinema. De fet, ja no teníem ni cintes de dues polzades, teníem polzades, però no dues polzades, que això Televisió Espanyola en tenia. I el principal problema és que el que es queda obsolet és el maquinari. O sigui, ja no hi ha màquines. Les empreses que feien màquines ja no fan recanvis. les màquines que hi han, si no les utilitzes perquè us la preservo, es ressequen les gomes, es fan mal, caduquen els plàstics i també es fan malbé. I si les fas servir, doncs es desgasten. Però hi ha una cosa encara més important, és que ja no hi ha tècnics que arreglin aquest tipus de maquinari. O sigui, a TV3 hi havia hagut en plantilla tècnics que feien reparacions i cada dia són menys, perquè clar, és que tot va a la part, la gent es jubila. I per tant, hi ha com una pressa per fer aquesta digitalització, perquè a més la digitalització requereix de maquinari que estigui en bones condicions, perquè tampoc no queda, si no, no queden bé les digitalitzacions. Per tant, és un problema el tema aquest.
I les reparacions es fan perquè un vol, segurament, no? O sigui que s'ho porta a casa pràcticament i ho fa a casa, no?
No, no, encara queda algun... Sí? Encara tenim allà algun tècnic, però, per exemple, els darrers anys hem digitalitzat una col·lecció de VHS i ja ho vam haver d'enviar fora perquè els tècnics de la casa ja han dit això serà un marrón que ens costarà una fortuna i, a més, sempre estarem enganxant cintes. Això ho ha de fer algú que estigui més preparat que no estem nosaltres.
Això que preguntava el Francesc, clar, tot aquest material, maquinari obsoleta, com es busca? Es busca la millor qualitat? És a dir, quan reprodueixes una cinta d'aquestes antigues, què busques? Perquè, clar, es veurà malament, però quin és... No sé com dir-ho, eh? No, quin és el moment que dius, ara es veu bé, aquí ja ho podem capturar?
Bé, no, és que no es fa així. Nosaltres tenim uns estàndards de digitalització, quan vam començar eren més baixos, ara són més alts, i nosaltres digitalitzem en el nostre estàndard. I en aquell estàndard... A veure,
és el que hi ha.
Digitalitzar no millora el suport. Vull dir que tu pots digitalitzar a 4K, que si allò...
No, però em refereixo que si té, per exemple...
L'original, si l'original no...
O casa, per exemple, allò que feien del tracking, no? De treure la neu o alguna cosa d'aquestes.
No fem reparació. Normalment el que fem és digitalitzar i no... Però normalment les nostres cintes estan en molt bones condicions. Uh-huh. De fet, el que és sorprenent és que... I això ens ha portat a diverses conclusions. Nosaltres teníem uns magatzems amb nivells d'humitat i temperatura controlats i ara estem digitalitzant col·leccions que venen de les delegacions i precisament les de Mallorca ens han demostrat que no tot són les condicions de conservació, que la qualitat de la cinta original és molt important perquè són unes cintes que no han estat conservades de la millor manera i estan donant un resultat molt bo.
El mateix que comentàvem de la ràdio, els inicis de la tele, sobretot aquí al nostre país, clar, es feia molt directe, no? Uh-huh. Hi havia poca cosa gravada i el que es feia en directe no s'enregistrava moltes vegades, no? Que això ha fet que molts programes no es puguin recuperar.
En el nostre cas, ho gravàvem tot.
Sí?
Nosaltres vam començar el 83 i ho gravàvem tot. El que passa és que, seguint normatives internacionals que han evolucionat, hi ha hagut coses que s'han esborrat. Per què? Bueno, perquè ara que estem digitalitzant tot cap en molt poc espai, però va arribar un moment en el 2003, quan va començar la digitalització, nosaltres teníem tres magatzems molt grans a la tele, un espai que feia molta falta, i a més a més teníem externalitzat un altre magatzem, i no podia ser, econòmicament era inviable.
Sí, sí. I suposo que tot això, que l'estem parlant d'un museu, estem parlant d'un arxiu enorme, dels anys 80 fins als nostres dies, suposo que, clar, ho deveu tenir tot molt ben indexat, no?, en el sentit de... Avui, escolta, una entrevista que es va fer el president de la Generalitat, Jordi Pujol, el novembre del...
I a més en detall,
del 94, que parlava de amb José María Aznar.
Sí, però a més, aquí, si no m'erro, em sembla que també teniu apuntat, i li va caure la llibreta, o sigui, hi ha detalls d'aquests, no?
Ha anat evolucionant. Al començament, sí. I al començament, podem dir, fins al 2003. La digitalització porta a tenir altres eines, com ara les keyframes, que són com unes petites iconetes que et reflecteixen el que conté la cinta, i per tant hem baixat una mica el nivell. També hem hagut de baixar el nivell perquè ha augmentat molt la producció i nosaltres som els mateixos que érem. Per tant, seguim sent molta gent per poder fer la feina, però clar, ara abans vam néixer en una cadena, vam incorporar-ne una altra, ara ja són quatre cadenes, però és que ara tenim la web, que la web té tres canals ocasionals. A més, tenim les xarxes. A més, tenim coses que passen per YouTube. I ara, l'última incorporació, que és la ràdio i la Visual Ràdio, que és que es comença a fer gravacions dels programes de ràdio.
Sí, com ara mateix nosaltres també estem gravant el nostre programa.
Exacte.
Per això, vull dir que ha arribat un punt en què bueno, hem hagut de començar a posar portes al camp i dir, bueno, això ho puc recuperar d'una altra manera? Sí, doncs ja no ho poso.
I el dia dia a dia, no? També, perquè, clar, hi ha moltes notícies que demanen arxiu, o molts programes que
clar,
també
clar.
Us demanen o us fan peticions de l'arxiu, no?
Bueno, de fet, nosaltres som un arxiu amb doble funció. Som un arxiu patrimonial, o sigui, explicant la història del país i, per tant, hem de mantenir aquest valor, però, a més, som un arxiu de producció. Contínuament estem fent recerques. Hi ha molts programes que no es podrien fer o no es podrien fer tal com es fan sense l'arxiu, evidentment.
Sí. Doncs sobre aquesta qüestió, clar, és un arxiu que serveix, evidentment, per la producció pròpia de TV3 i de totes les cadenes aquestes que tu has comentat i també per la ràdio, però a nivell extern sabem o tenim constància que si hi ha algun productor o algun director de cinema que li interessa recuperar alguna entrevista o alguna imatge concreta d'algun fet noticiable de fa un temps, pot perfectament demanar-vos a vosaltres. Suposo que hi ha unes tarifes també per aconseguir això, no?
Sí. Si es va a la web de la CCMA, baix de tot, això sí, hi ha el servei de venda d'imatges i còpies. El servei de còpies s'està morint perquè l'estem matant, per dir-ho d'alguna manera. El servei de còpies era per als particulars, de l'època en què la gent et demanava una còpia. Amb el TV3 a la carta, els suports digitals, el que hem intentat ara és que quan algú es dirigeix a nosaltres per comprar un àudio, li diem, a veure, ha provat de buscar-lo a TV3 a la carta? Si l'ha trobat i ja li està bé, aquí tanquem la relació. Si no l'ha trobat, si podem, l'ingestem i el pengem en el TV3 a la carta i el podrà consultar allà. Si aquella persona vol una còpia pròpia, l'enviem per WeTransfer. I si vol una còpia física, ja com a últim recurs, li fem un pendrive o li fem un DVD. Cada dia hi ha menys gent.
Hi ha un cost, això.
Els preus han baixat molt, perquè, sí, clar...
Respecte a les hores.
Clar, quan una cinta de vídeo... Tu podies comprar una pel·lícula de Disney per 6 euros amb VHS i nosaltres en demanàvem 30 o 35. En aquella època semblava una bestiesa, perquè la gent ens deia que és molt car, però és que allò volia dir que tu feies una feina per a aquella persona, o sigui, havies de fer una recerca, recuperar la cinta, copiar-la, posar-la en un sobre, fer una facturació, enviar-li, tot allò tenia un cost.
Tenim
això ha baixat molt.
El cas d'una pel·lícula que es va presentar precisament als Premis Goya de l'edició present, El Niño de Fuego, d'un director precisament sorgit de l'ESCAC, que va haver de recórrer una gravació de TV3 arran d'un accident de trànsit a l'autopista P7 dels anys 90. I us va demanar a vosaltres de la imatge d'aquell accident, no? I recordo haver parlat amb ell i m'ha dit, és que em van trigar un mes des que vaig fer la petició formal, escrita, fins que vaig aconseguir la gravació física, un mes. És normal això, aquest temps?
Bueno, és normal, no, depèn. Nosaltres, si ens venen empreses, doncs també correm.
Clar.
També us diré que, també treballem de vegades per estudiants de... per exemple, de l'ESCAC, que ens demanen imatges i així, i ho volen per ahir. Els estudiants no volen, mai no preveuen que allò té un procés. I nosaltres som un equip... De fet, això ho porta una persona amb col·laboració de companys, però ho fa una sola persona. Per tant, miracles no fem. Ara, i a més, tenim molts clients. Treballem també per la Forta, per les altres televisions de Forta, igual com elles treballen per nosaltres, però a més, tenim peticions de tot el món, de productores, de televisions, vull dir que de fet tenim molta feina en aquest sentit.
Clar, i a més s'han fet populars gràcies a les xarxes, concretament a Twitter. Des de fa uns anys l'arxiu de TV3 ha deixat de ser com, deixem-ho dir, invisible, a ser visible, que això també és una manera que us ha servit per valorar i que la gent valori l'arxiu de TV3 i Catalunya Ràdio. I s'ha convertit en una allau de peticions, per si no teníem prou de feina, a Twitter doncs la gent fa les seves peticions, no? I vosaltres també doncs pengeu com a efemèrides, no? Relacionades amb imatges de l'arxiu de TV3. Per exemple, nosaltres n'hem recuperat una que ens ha fet gràcia, en tenim unes quantes, però Risto Stoikov, amb una visita, l'exjugador de Barça, que va fer una visita a Bonastre, amb la colla dels Xiquets de Valls, va fer un castell, o sigui, es va afegir amb els castells, ara veurem les imatges, i escoltarem la notícia doncs que tenia relació amb aquesta de Risto Stoikov.
Però la gran atracció i la sorpresa per a la majoria de veïns va ser la presència en les festes de l'exjugador del Barça, Risto Stoikov, que sense pensar-s'ho dues vegades i després de posar-se la corresponent faixa, va voler formar part de la colla vella dels Xiquets de Valls, en l'aixecament d'un castell, que, com podrem comprovar, va ser carregat i descarregat amb gran èxit.
Clar, o sigui, imagina't la notícia, clar, crida l'atenció, o sigui, això a xarxes agrada moltíssim.
Sí.
És curiós, perquè són imatges de fa molts anys, però crida molt l'atenció. No? Això també us dona molta força a l'arxiu, no?
Home, el compte de Twitter ha fet això, ens ha fet visibles. Ha fet que gent que no sabia ni que existíem digui, oi, allà tenen un arxiu i mira tot el que guarden. I a més ens serveix per treure pit. I mira què tenim. Vull dir que sí, ens dona molta visibilitat i a més és una manera d'interactuar també. Vull dir que sí que rebem peticions, però també de vegades et fa veure tendències, què li agrada a la gent, què no li agrada tant. És sorprenent, és sorprenent.
Hi ha casos curiosos, per exemple, un terrassenc, justament, no direm el nom, es veu que va demanar unes imatges de l'any 85 on es deia que, ja saps de què va o no?
No, però...
Es va veure un ovni a Terrassa. Mira, ho comenta la notícia, que escoltarem.
Els radars del Prat han reflectit en les seves pantalles el senyal que correspon a dos objectes de grans dimensions situats a gran altura.
La Policia Municipal de Barcelona i la de Terrassa han confirmat aquesta nit la presència d'un o diversos objectes lluminosos no habituals al firmament de la Serra de Collserola i als termes de Rubí de Terrassa.
Sembla una estrella, però és més gran de lo normal. Inclús fa un reflex així tirant a color blau i vermellosos, i clar... Això és una mica estrany,
aquest és
no?
El policia de l'època, policia de Terrassa. Clar, això va tenir 53 retuits, que són moltíssims, i 95 likes. És sorprenent. Sí, això, aquest seguiment de coses que dius, home...
Sí, ara acabem de veure la imatge del cotxe de la policia municipal de l'època,
sí, sí.
Que dius, vintage, no? El següent.
És que aquí vaig, o sigui, no només és la notícia, sinó tota mena de detalls que s'hi poden trobar, que això és el que deia abans, també ho anoteu, no? De dir, és que hi surt tal, i això també apunteu els noms,
sí,
no?
Intenteu
indexar-ho.
En aquella època ho teclejàvem, que era més... Ara ja no, ara el que fem és aprofitar la feina que ja fan els redactors, que els redactors ho posen per les incrustacions que surten en pantalla, i nosaltres això ho xuclem i ho posem en el document, i clar, hem anat automatitzant processos, i una de les nostres màximes és no teclejar dues vegades una cosa que ja s'ha teclejat una.
Clar,
per tant,
no cal.
No cal. Si algú ja ho ha teclejat, nosaltres ho xuclem i ens ho portem.
I ja per enllestir amb aquesta selecció d'imatges en tenim més, però és que el temps ens ha tirat a sobre. També un terrassenc, justament, va demanar unes imatges. Clar, és que la gent demana, recordo que va ser aquell estiu del 2003, 2002... Clar, les referències a vegades la memòria falla, no? I vosaltres, clar, heu de buscar una per una les imatges que més o menys, o les pistes que us dona en aquest cas l'usuari, no? I, clar, és el cas. Per exemple, un terrassenc va demanar doncs, unes imatges on sortia en Buenafuente, en el programa de les coses vostres, en una secció del Buenafuente.
No? Vale.
I estem sentint aquí...
No?
Un moment i veurem les imatges. Però, clar, la referència, recordo que era un estiu o el mes de juny, juliol, però sense dir cap data. Com ho feu, això? Realment aneu buscant dia per dia?
No, nosaltres busquem pel tema. Nosaltres busquem el Buenafuente i les dades que se'ns donen.
Bueno, he de dir que les vaig demanar jo, aquest sóc jo, eh? Aquest sóc jo.
Amb cabell, amb cabell.
Sí, sí, amb cabell, efectivament. Però que vaig al·lucinar, dic, és que no les trobaran. És que, de veritat, no ho vaig fer per posar-los a prova ni molt menys, però dic, és que no les trobaran. I les van trobar.
Sí, perquè abans es descrivia, ja dic, més amb més detall. Però aquesta mena de coses sempre les hem descrit molt, perquè la mateixa tele en viu. Nosaltres hem fet programes que anaven de nosaltres mateixos, una mica endogàmic, però clar, nosaltres això ho aprofitem, són detalls que serveixen per a altres coses.
Doncs ja ho tenim
i
tot, escolti,
Com res, per acabar, com evoluciona Tot això de l'arxiu? Perquè clar, vam començar a fer l'arxiu en el seu moment, pensant ja en el futur, com totes les noves tecnologies van canviant, heu previst això? Teniu algun planning sobre la marxa?
Home, mira, ara tenim 420.000 hores, que són moltes hores.
Ja t'està dit.
Sí, d'arxiu. El problema que ens ve ara, i que realment és el gran repte del futur, és tota la producció digital d'infinitat de coses, i on poses el límit? Què em quedo? Tots els tuits que fa en els comptes de la tele? Tot el que surt d'Instagram de la tele? Què fem amb els tuits? Què fem amb el que publiquem a YouTube però no passa per la televisió convencional? Ara això és un repte per nosaltres i per tothom, eh? Vull dir, clar, amb una empresa gran, com pot ser Televisió Espanyola, és un repte, però hi ha més gent per afrontar-ho. Nosaltres hem de prendre'ns-ho amb molta calma i reflexionar-ho molt bé. Aquest és el problema o el futur ara. El que passa per la tele ja ho tenim controlat. Ja hi tenim els automatismes fets i amb més o menys gràcia ho tirem endavant. El que entra nou ara és el que preocupa de veritat.
Montse, doncs moltíssimes gràcies per venir, que per cert, destaco una altra vegada, en el Twitter, a la seva biografia posa "Soc de Terrassa", amb un cor, vull dir que t'agrada ser de Terrassa, i està bé que em facis bandera. Montse Català, moltes gràcies.
A vosaltres.
Nosaltres acabem justament amb una cançó que segurament, no per la cançó, sinó pel nom del grup, segurament l'arxiu de TV3 moltes vegades ho reclama. Auxili. Amb el tema Digue-li, del disc Guaret, acabem avui el programa.
Que vagi bé, fins demà, bon dia.
Venim de nou, clar que no teníem prou, tota la set per calmar i una fam de por. Mala herba mai mor, creix i lent i trau la flor, per molt que la tallen, rebrota dins del cor. Venim per ser, vale la deriva, sala la ferida, via escapatòria en este caos sense eixida. Digue-li, digue-li que arriba.